A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts en aquest dijous. Avui tinc doncs, diversos convidats aquí a La Tertúlia i tinc una convidada que estic molt content de tenir perquè va ser... Ara, demà farà 3 anys que vam començar a tornar a la tertúlia. Va ser una de les primeres convidades aquí a la tertúlia. Nati García, benvinguda.
Hola, bona tarda, gràcies.
Un plaer tenir-te aquí doncs, al cap de 3 anys, no?
Sí, perquè, sí, sí, sí.
Bueno, feina agendes és complicat, sobretot tu que treballes en el món de la sanitat, doncs no,
sí,
no és fàcil.
Però he aprofitat bé.
Bueno, per fer-te companyia i fer-nos companyia avui a l'estudi, Jordi Cerqueda Sierra, preciso sempre, benvingut.
Bon dia.
Que sou diversos.
Bon dia, Enric. Som 4 o 5.
Sou diversos, sí, sí.
Et truquen molt sovint, eh?
Exacte.
Em volen llogar coses, em volen vendre no sé què, i dic, no sóc jo.
Bueno, i per completar, doncs, Jacint Risco, benvingut.
Hola, gràcies per convidar-me.
Ja que tinc aquí, Jacint, ahir era el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat. Bé, hi ha encara un llarg camí per recórrer a nivell d'accessibilitat, a nivell de moltes coses. Es va comentar, doncs, en un acte, tenir un número d'emergència potser més àgil o més fàcil per a aquestes persones. Bé, hi ha moltes línies, diguem, pendents, no?, de completar, per dir-ho així.
Bueno... El camí llarg, des de fa 30 anys, resulta que el camí era llarg. I després de 30 anys el camí continua sent llarg. Aleshores, o el camí s'ha desplaçat o nosaltres no estem caminant. En la qual jo m'estima, diria que físicament el camí no es pot desplaçar perquè està a la terra. Som nosaltres els que no som capaços de posar en pràctica allò que hem dit de posar. És a dir, el paper ho aguanta tot, les lleis ho aguanten tot, aplicar-ho és un altre tema. I quan te n'adones en molts àmbits, i parlo de tots els àmbits, els àmbits judicial, policial, els àmbits de l'administració, que encara no hi ha aquesta... Anava a dir que la societat comprengui de que les persones amb discapacitat són membres d'aquest planeta. D'aquest planeta. La sensibilitat potser sí, Jordi, però ja no és un tema de sensibilitat. Escolta, jo no he nascut en un altre planeta que no sigui aquest.
No,
aleshores, aquí sento les persones amb discapacitats que ens volem incloure. Dic, incloure on? És que jo no vinc de Mart. Jo parlo més de convivència, no? I aquesta convivència ens està sent molt complicada perquè les lleis, encara que hi siguin, no ens estan ajudant, estan acomiadant a gent perquè, bueno... Perquè mira, com que has agafat una malaltia, no pots treballar, però no et puc recol·locar, que la llei diu que t'has de recol·locar, però no et recol·loco, t'acomiado i et dono la meitat de la indemnització. I això està passant a grans empreses, empreses parapúbliques i a tot arreu. Aleshores, a veure, que hi hagi un telèfon, com ha dit el company, em sembla perfecte que hi sigui, però les coses que no estan encara en solfa són moltíssimes. Jo crec que al final... La lluita que tenim les persones amb discapacitat amb tot això és esgotadora. Acabes esgotat de veure que no, les coses no avancen com haurien d'avançar, perquè realment estem parlant de drets, tenim un conveni internacional, tenim drets reforçats que tampoc s'estan complint com s'haurien de complir. A nivell polític, es podria dir, amb això acabo, a nivell polític es podria dir que, bueno, és que escolti, és que han fet, hem escrit, tot això em sembla molt bé, però jo recordo les paraules ja fa uns quants anys, quan el cap de govern era ministre d'Afers Socials, és a dir, ja per més de 6 anys, diu del que ens ha passat aquí a Andorra, i el Jordi Cerqueda segurament em corroborarà el tema, hem de passar de l'escrit, hem de passar als fets. Dels drets, passem als fets. Tenim drets, però no tenim fets. Uh-huh. Llavors, això és terrible per les persones amb discapacitat.
Sí. Totalment.
Sí.
Del que diu el Jacint, Nati, tu segurament, per l'àmbit doncs, sociosanitari, forçosament la sensibilitat és molt diferent per tot el personal que està en aquest món i l'adaptació també per a aquestes persones que sigui més pràctic també es veu. Però clar, sembla que hi hagi una miqueta dos mons, no? El món sociosanitari, que les persones ja estan conscienciades, i després el món del carrer, on hi ha aquí una diferència molt, molt abismal.
Sí, sí, és cert. En el món on treballo, en el sociosanitari, hi ha molta conscienciació i, de fet, hi ha moltes persones amb discapacitat que hi treballen i estan gairebé integrades, són com un o més de la plantilla. No. Hi ha molta sensibilitat en aquest sentit.
Aquí potser doncs, hi ha potser un pas més a fer per a la societat de tenir aquesta empatia, per dir-ho així, ni més ni menys, que bueno, és, com ha dit el Jacint molt bé, és una persona més.
Extrapolar-lo a la societat, a l'empresa privada, per exemple.
Bueno, hi ha empreses privades que tenen convenis i que tenen treballadors doncs, que ocupen doncs, certes feines malgrat la seva discapacitat,
sí.
I això està molt bé.
Però penso que més, es podia anar més enllà.
Sí, fer un pas més. Jordi, per al món de l'esport, que has sigut vicepresident del Comitè Olímpic, també els Jocs Paralímpics, els de París, ha sigut potser un pas més encara, i cada potser Jocs Olímpics dona una visió de la societat més a aquesta gent doncs, que té discapacitats, que són esportistes de molt alt nivell i que trenquen barreres.
No crec que sigui des dels Jocs de París. Jo crec que això és un...
Anteriorment,
sí. De lluny, i sé que ha estat sempre molt present i molt, molt ben reconegut el tema dels Jocs Paralímpics. Ara potser sí que hi ha una sensibilitat més alta, sobretot a nivell, potser dels països veïns, d'Espanya i França, que estan fent moltíssima promoció d'aquests esportistes, que no, són esportistes absolutament extraordinaris, no? Però no crec que vingui dels Jocs de París. Crec que és una cosa que ve de molt més enrere i que sí que tenen... Jo vaig assistir als Jocs Paralímpics de Barcelona 92, a la inauguració i amb alguna de les proves, i ja realment era un tema que em va sobtar la transcendència que li van voler donar, i estem parlant de fa més de 30 anys.
Sí, el que dius potser jo ho he dit molt malament, cert que els Jocs Paralímpics sempre no tenien potser la mateixa difusió que no pas els Olímpics, per dir-ho així, i a partir d'aquí, doncs, sí. Any rere any el Comitè Olímpic ha fet més feina.
Amb això potser sí que tenen raó, i sí que seguint amb això, sí, aquí a Andorra sí que crec que anem una miqueta tard amb això. De fet, encara no s'ha creat el Comitè Paralímpic Andorrà des de fa un munt de temps. Està prevista la llei de l'esport del 18, crec, que tindria les mateixes funcions que el Comitè Olímpic. Encara, no desconec per què, però encara no s'ha creat aquest Comitè Paralímpic. Per tant, anem força en retras. Yeah. És difícil que puguem accedir a molts jocs si no fem la feina a casa. No?
Del que dius, a mi em ve ara en presència un atleta que malauradament va després tenir un afer doncs, jurídica trista. L'Òscar Pistorius va ser potser una miqueta un dels primers que va
bueno,
fer una miqueta al cap
ser,
de bandera.
Va
no?
ser mediàtic sí. I va ser... Bueno, sí.
Per la part de l'esport ho deixem
però tens raó i potser és culpa de tots. Si ara demanes un nom et sortirà l'Òscar
Pistorius
sí. No te'n sortiran d'altres no? Però perquè va ser això aquest escàndol diguéssim.
Sí, lo trist és
lamentablement
que,
és així
sí, lamentablement potser més gent el coneix ara potser o ho guarda en memòria per l'escàndol, cosa que era un atleta que en el seu moment feia marques dels 20 primers perdien els 100 metres
tal qual.
És una miqueta paradoxal.
És molt xulo l'anunci que estan passant per TV3, crec, que diu algo, ho dic de memòria perquè només l'he vist una vegada. Dic, no miris el que em falta, mira'm el que tinc.
El que tinc, sí.
I surt una noia que li falta un tros de cama i que corre com, bueno, fantàstic, no?
Una
atleta espectacular. És la quarta del món amb 100 metres, una cosa així. Desconec el nom meu, és un altre fallo meu.
Sí, són coses que, bueno, cada vegada més, més cabuda i no posar-los al seu lloc, no? Però que tinguin el seu lloc en la societat, no? Potser així, el que deies tu abans.
Sí, a veure... És que l'esport paralímpic, al final, perquè no triomfa més en més llocs? Perquè no està sota el paraigües del Comitè Olímpic Internacional, és així de senzill. Si estigués al paraigües del Comitè Olímpic Internacional, altra cosa que entraria. Encara que vas al Museu de Lausana, hi ha una part molt especial i molt maca dedicada a l'esport paralímpic, no? Són dos comitès a part, encara que és veritat que el Comitè Olímpic Internacional també hi posa una mica de diners, però no deixa de ser diferent. Què passa? La lamentació que fa el Jordi, jo crec que també hem de ser-hi. No tenim comitè paralímpic, és veritat, però cal preguntar-se si realment, i parlo amb una persona que ha estat secretària d'Estat d'Esports, és si realment ens creguem que hi va haver un esport paralímpic o no. perquè que hi hagi una federació d'esports adaptats i que, bueno, que tu veguis, no, escolta, si no vas amb cadira de rodes no t'accepto, o que si no ets... Sí, sí, això és així.
No,
a més, està la llei.
Així no és.
No, no està la llei. Si no, tu no ets d'allò, no vas... No, a veure, si no tens mobilitat reduïda no pots anar aquí, o si no tens un tema psicològic, un tema mental, que és els especials olímpics. Al mig podria haver-hi gent, jo a més ho vaig mirar i ho vaig preguntar, no. Si tu no ets o això, els que estem al mig no hi som, però espera, no és aquesta la crítica.
No, això no havia entès, si tu ara t'entenc.
Sí, sí.
Hi ha un perfil que no cau enlloc.
Exactament, no, però ja no és això. Ja ens creguem que a Andorra podem tenir un equip paralímpic per als Jocs Paralímpics, sí o no? Perquè si no ens ho creguem no val la pena. Si esmercem diners en públics perquè hi hagi esport paralímpic, ens ho hem de creure. Però, clar, hem de fer que ja des de les persones amb discapacitat, sigui amb mobilitat reduïda, sigui amb discapacitat cognitiva o sigui amb discapacitat sensorial, doncs pugui fer l'esport, perquè ell sap, i jo sé, bueno, tots els que estem aquí sabem, perquè tots aquí una mica hem sigut esportistes, que l'esport ja no és que uneixi, l'esport et dona dignitat. L'esport et dona societat. L'esport és un ventall tan ampli de coses que fins i tot, i recordo unes paraules del Jordi Cerqueda en algun dels seus discursos, que deia, moltes vegades hi ha guerres al món i en canvi els països estan competint. Uh-huh. I això ho he vist als Jocs Olímpics, quan vaig estar a Atenes, tant que acaba entre Cuba i els Estats Units, pues, a davant meu, amb un autocar, quan vam anar a Atenes el 2003, a veure la reunió dels caps d'emissió, davant meu estava sentat el representant de Cuba i el representant dels Estats Units.
Ah, això és fantàstic.
Però això és fantàstic. Però això és fantàstic. Sí. Però tan maco que dius, ostres, això per què no ho traslladem també? I parlo de la nostra societat, parlo de la nostra societat. La nostra societat, és veritat que són pocs, és veritat que l'esport és complicat i sortir de casa perquè la discapacitat està molt amagada, perquè ningú vol, si no, estàs estigmatitzat, no? Però jo crec que s'han de fer els esforços necessaris perquè precisament les persones que no poden, les persones que tenen una afecció, una malaltia, tu ja vens d'allà, què més que puguin fer esport? Si fan esport... circula les endorfines, bueno, en fi.
I estàs millorant la vida d'aquesta gent.
Estic millorant la vida.
I no oblidem
una cosa, i amb això acabo, que hem tingut moltíssimes conferències, tu en recordaràs quan estàvem al Comitè Olímpic, Jordi, algunes conferències que deien un euro invertit en esports és un estalvi de 15 euros en salut. Repeteixo.
Sí.
Perquè, cuidado, un euro invertit en salut, en esports, són 15 euros estalviats en salut. Amb els dèficits que tenim a Andorra. Ostres, doncs potser que ens hi fiquem les piles. L'altre dia sentia, amb el que té més de la gerontologia, no, és que hem de fer programes per l'envelliment saludable. No, escolti, hem de fer programes perquè quan arribem a vells no estiguem millor, perquè ja si estem fumuts, els que estem fumuts de salut, doncs imagineu, no? Per tant, jo aquí, el missatge que s'ha de fer al final, no de ser derrotista, perquè tothom que em coneix em dirà que no soc derrotista, però sí que hem d'agafar i que la població tingui aquest sentiment de que l'esport, que la que parlàvem de l'esport, i encara que siguis persona amb discapacitat, has de tenir les mateixes oportunitats.
D'aquesta part, diguem, del dia d'ahir de les persones amb discapacitat, hi ha una cosa que de comportament cívic, també, que ho deia molt bé l'Albert Llobera en un vídeo, no? El xiclet no el tiris al terra, que doncs, evidentment jo puc passar amb la meva cadira de rodes, se m'enganxarà i després el tindré a les mans. Igual que per als excrements
del...
Clar, és tota una cosa que, dius, no forçosament la ciutadania ho té present i ho té conscient. Diré molt trist, no? Perquè, sí. Clar, són coses que veus, o fins i tot algú que va en crossa amb un bastó, tens el mateix problema. I això ho teniu que veure cada dia a prop del sistema sanitari social,
sí,
també.
Sí, sí, sí que es veu molt. La veritat, no... Hi ha sempre excepcions, però en general les persones no col·laboren, no col·laboren a fer que sigui tot més accessible i més fàcil per exemple, persones pues, que necessiten, que han de passar per allà, com tu dius, una cadira de rodes o en crosses o, no sé, o caminant. No sé, no, penso que hem anat una mica cap enrere a la humanitat. Mm. És la meva opinió, que jo veig moltes persones cada dia i me puc fer una idea de lo que de com hem anat evolucionant.
Sí, objectivament, l'Albert té, molta raó en el que deia, no? Per allò del que deia Rodes, el xiclet i tot això.
És aquelles coses que fins que no t'ho diuen no, no hi penses, si és veritat. Vull dir, si tens un senyor que va amb un gos i fa un pipí a terra, al final allò anirà a les mans de l'Albert o de qui sigui que vagi amb cadira de rodes, no? O un que anirà amb crosses i el farà rellisca. Bueno, a mi no m'agrada que es faci pipí terra, però per aquesta gent, a més, és un greu encara molt més important que per mi, que a mi al final la superiora ja està.
Ja no és tan sols, és per tota la població.
No, ja t'ho he dit.
Qui no porta crosses?
Sí.
Va, qüestió de sentit comú.
No, és una qüestió, exacte.
Ja t'ho he dit, per mi és una cosa puntual i ja està, em pot molestar aquell moment, però hi ha gent que és per sempre.
Hi ha gent que és per sempre i, a més, si vas amb una cadira sentat, tens difícilment que, home, si vas a 50 a l'hora amb una curva pots volcar, no? Vale, i sobretot amb una cadira elèctrica amb un motor de 70 amperes. Us ho dic ara, perquè les he provat. Però la història és precisament aquesta, aquest civisme que finalment és el respecte. Respecte per una part de la població que existim. Hola, que existim, estem aquí. El 15% de la població mundial està discapacitada. Què fem? L'altre dia li deia a un dic, teníem les solucions que hi havia a l'edat mitjana, que, bueno, i també hi havia unes de les solucions que s'aplicava al nord de París als anys 40. Ja no, i fins aquí dic, no? Nord de París als anys 40, no? Però no és això. Som part d'aquesta societat i aquest respecte, com deia els companys, s'ha de mantenir, sí.
Estic fent un càlcul ràpid, però dius un 15%, és 1.200 milions de persones.
Sí, és això.
Es diu molt ràpid, o sigui, sí. Un 15%, molt bé dir, però, escolta, són 8.000 milions de sobre el planeta, o sigui que, cuidado.
No, i aquí agafem i no està ficada totes les malalties mentals, perquè, a veure, què hi són. Però aquí, jo recordo una vegada que aquí les dades, que no tenim dades, que el president de l'Associació del Càncer, l'amic Saràbia, és que no tenim dades... Jo no me recordo una vegada vindre el president de la Federació Francesa d'Associacions de Persones amb Discapacitat de França, una persona com una altra, i li van preguntar això, clar, estem obsessionats amb les dades, diu, a França, diu, ni idea, diu, tampoc ho volem saber. Diu, per què? Diu, no, nosaltres fem els programes per la gent. O sigui, no has de fer un programa, és a dir, no has de posar una vora via bé per una persona, només que sigui per una persona, ja n'hi ha prou. Això ja estem d'acord, no? No, nosaltres, el que diu la ONU, és el 15%, doncs que és a França, que som 70 milions, 70 milions, el 15%, doncs això és el que som. Anem a buscar ara... Què faré polítiques? Jo això, aquí a Andorra, m'ha sabut moure moltes vegades, i això, és que això per quanta gent ho fem? Jo dic que està política, això ho he sentit més d'una vegada. Si no és per molta gent, no ho fem, no es perdona. Perdona, cuidado, que això no és així, eh? O sigui, jo allà al Prat de la Creu, on visqui abans, hi ha una vorera, encara hi és avui, que és quan vas al Palau de la Justícia, per l'altre costat, en aquella botiga de mobles, a l'altre costat, hi ha un tros de la voravia que baixa, i l'altre no hi ha el pujador. Quantes vegades hem dit, escolta, fica allà encara que sigui un tros del quitrà.
Al meu carrer no hi ha res. Al meu carrer, el coneixeu, no hi ha res. De la residència del Cedre fins cap dalt, una persona amb discapacitat no pot pujar.
Bueno, a veure...
És molt dret, sí, que ho és.
Però és veritat que tenim una holografia molt dolenta, però si ja parlem de... A més, ho he fet alguna vegada. Vam fer un Consell General preciós. És un edifici que és funcional, bueno...
Però sobre gustos...
Bueno, jo dic preciós...
A mi m'agrada més el vell, mira.
Bueno, però el vell és el tradicional, no? Però, clar, jo m'hi jugo el que vulgueu, que anem amb una cadira de rodes, anem amb l'Albert, a veure, que estàvem parlant abans, i a veure qui té nassos de pujar la rampa cap al barri antic.
Ah, per accedir-hi, vols dir?
Per accedir-hi. Vale. Cuidado. Vale? Una persona que vulgui anar de la plaça del Comú al Consell General, estic parlant ja de Casa de la Vall, que és la joia de la corona que tenim a Andorra, i va estar ahir, ostres, inclús em vaig fer una foto, cony, en Casa de la Vall, que maca, clar, però si tu puges de baix del Comú, del Comú si puges cap amunt, resulta que una cadira no pot pujar perquè és tot pedra. Que em sembla bé, però clar, arribes a la placeta i resulta que allà entra tota la pedra. Escolti, però miri, fiqui vostè una rega entera.
No, no hi és un passadís.
No, no hi és. On hi ha aquella arrosseria, per exemple, o allò tan estret, sí. Allà, no pots passar amb una cadira. Res, no. Clar, llavors, que la persona que vol anar a casa d'aigua, què té que fer?
Anar per la plaça del poble.
Vai, no, vai, però tampoc.
No, perquè la rampa, al final també hi ha una rampa.
Sí, sí, clar, hi ha una rampa. Sí, sí. No, no, és que llavors has de baixar fins a baix de tot.
I agafar l'ascensor.
Has d'agafar l'ascensor, però això què és? Llavors tu dius, home... I fins i tot, i això que són coses senzilletes i gens de cares de fer, no? Per què?
Perquè... I molt visibles.
I visibles, dius, exactament.
Si no ho fem aquí, no, on ho farem, no?
Clar, és quan es dius que Andorra és accessible. Bueno, podem discutir moltíssimes coses d'això i no serà potser al fòrum, no? Però sí que és veritat que aquestes petites coses, com deia ell, és que no costa tant. No costa tant el respecte a aquesta persona que va amb una cadira de rodes, ja està. I sempre amb una premissa, amb això també acabo. Quan l'Albert Llobera diu és que jo tinc la discapacitat al cul, no la tinc al cap. I això és algo que no encara avui no ens ho estem... Però totes les institucions, jo quan parlo amb la Seguretat Social, que estic allà, i amb una persona que va anar a cadira de rodes li donen un grup 2 que no la deixen treballar, però espera, para, que aquesta persona el que han de fer és que estudi, que no sé què, que pugui ser fiscal, advocat, que, a veure, que no pujarà els andamios, per dir-ho així, però home, carai. I aquesta frase de l'Albert Llobera jo crec que ens ha de donar a entendre, igual que el xicle que deia abans, però aquesta és la meva, jo no tinc la discapacitat al cap, la tinc al cul. Per tant, escolti, que jo puc ser capaç de fer moltíssimes coses. De fet, el conveni internacional que diu tu seràs discapacitat si tens barreres. Si no tens barreres, una persona que tingui una cadira de rodes, que se'n vagi a treballar, se'n vagi a la discoteca, se'n vagi al restaurant, se'n vagi de vacances, que no tingui absolutament cap barrera, que vagi una cadira de rodes, no és discapacitada. Però, en canvi, això no, nosaltres no podem fer. Hi haurà barreres sempre.
Sí, vosaltres que parlàvem d'esport, la vostra opinió, hi ha hagut polèmica aquests dies per al tema dels estatuts que es volen reformar a la Federació Andorrana de Ciclisme, que hi hagi una retribució per als membres de la Junta. Tu que has estat al Comitè Olímpic, jo em deies que no, ningú del Comitè Olímpic...
No, el nostre. Fins ara ningú dels directius ha cobrat. Sí que hi ha altres, molts altres comitès olímpics que hi ha càrrecs que són retribuïts.
Fora d'Andorra?
Fora d'Andorra, sí, ara mateix. No. El Comitè Olímpic Sanmarinense, crec que el secretari general
espanyol,
era retribuït.
Alejandro
cobra. Sí, jo quan he tingut altres experiències amb federacions... no eren retribuïts, parlo de la natació fa 30 anys. El president de l'Espanyola no era retribuït, però tenia compensacions. Tenia dietes, tenia un pis a Madrid, tenia els viatges... Bueno, tenia... Finalment, jo crec que vivia la natació sense estar clarament dit. Aquí a Andorra, jo penso que està bé que... Hi ha les dues versions, et donaria. Està bé que no es cobri, al final és una cosa d'amateur, i jo ho he pensat molt bé quan he estat amb càrrecs esportius, però sí que és veritat també que ara mateix hi ha federacions que tenen un volum de feina molt important. No sé si la que parlem ho és, però ara mateix vinc d'una reunió amb el futbol, és una federació amb 3.000 llicències, amb moltíssima dedicació, l'esquí estaria amb el mateix, el Comitè Olímpic potser també. Que hi hagués una retribució, bueno, potser seria per compensar les hores que perds, però també perquè gent que ara mateix no poden accedir a aquests càrrecs, perquè no poden deixar la seva feina per passar unes hores allà, podrien accedir potser a un altre tipus, un altre perfil de persones que igual serien igual més bones o igual que els que hi ha ara, que ara mateix no s'ho poden permetre.
Del que llavors, dius tu, Jordi,
potser sí que hi hauria una justificació, encara que em sembla bé que de moment no es cobri.
Jo et contesto, Federació de Ciclisme, 300 llicències i poc. Clar, 3.000 de futbol, 3.000 d'esquí... tu pots tenir un volum de secretaria més important, que aquestes persones sí que són retribuïdes, i després directius tu agafes la decisió.
Ja t'he dit que no coneixia la casuística de la Federació de Ciclisme. El futbol que l'he viscut més, bueno, són 3.000 agències i potser són 100 empleats, per tant és una empresa. Llavors segueix sense cobrar els directius, però bueno, que es pogués pensar i que es pogués discutir, potser sí, es podria.
De fet, la... A veure... Que no es pugui cobrar són els estatuts de cada
federació.
Perquè la llei d'associacions
no diu res.
No ho prohibeix.
I la llei de l'esport ho menciona només per als clubs.
Exacte.
No per a federacions.
Clar, aquí la història quina és? Si aquí es decideix que el secretari general o el president una dedicació de cobrar, però això ho han de dir els estatuts. Finalment, qui ha de ser? L'associació legalment constituïda i en assemblea general, que és el màxim organisme d'una associació, que ho digui. Escolti, miri, a partir d'ara el president cobrarà, doncs, jo què sé, 500 euros al mes i, a més, les dietes. Que les dietes aquí s'entén que s'han de pagar. O sigui, si jo veig en representació de... Pues jo me'n tinc aquí i allà on faci. Una altra cosa és que me'n vagi allà amb vols amb l'A380 amb un llit de no sé quantos. Això és un altre tema que amb això també amb el Jordi antany ho havíem discutit aquests temes també, no? Perquè, clar, finalment aquí els diners, i això ha sigut un ferm quan era dirigent del Comitè Olímpic i vicepresident també, i ell m'ho havia sentit, els diners han de ser pels esportistes, sí, no pels dirigents.
Tal qual.
Tal qual. A veure, si no ho fem així, tenim un problema. Tenim un problema.
Ja, sí, tu, no ho sé tu, però jo ara mateix jo estic molt tranquil de no haver cobrat mai res.
Jo també.
Amb absolutament cap dels llocs que he estat.
Jo també. Jo,
llavors,
jo,
la consciència la tinc molt tranquil·la en aquest cas. Ho he fet perquè m'agradava fer-ho, perquè m'ho he passat bé. No dic que no, ha sigut un luxe.
No, tota la...
M'ho he passat molt bé, però era perquè jo volia. Era un...
Tota la carrera que també he fet jo, amb tu... Tu quan vam entrar al Comitè Olímpic, sí, sí, després del senyor Molné.
Sí, sí.
Tu vam entrar, vam ser la primera permanent després del senyor Molné.
Sense saber gran cosa de
jo
res.
Jo venia del judo amb el Miquel Armengol, bueno, en fi.
Sí, sí, jo venia de l'altre.
Tota la vida hem estat voluntaris de l'esport. Sí,
en forma altruista, de sí, manera altruista.
Sí, per dir que ara mateix... Però...
No, i a més ens hem divertit moltíssim. Sí, sí. Ara hem treballat també moltíssim, perquè sí, tu te'n recordaràs els primers jocs de l'any 91, els patiments que vam tenir, els jocs del 2005. I els del 2005, els patiments que vam tenir, sí, però bueno, patiments, però que els volíem. Però això és una altra cosa. Això és una altra cosa, és a dir, aquest romanticisme que al final tens de l'associacionisme, que ja ha de ser així, però avui en dia és complicat. I avui en dia és complicat perquè la mateixa... Jo què sé, la mateixa roda ens ho ha complicat. Que si temes d'imports de societats, que si no sé què, que si cap aquí, que si cap allà. Les associacions tampoc pots dedicar tant temps, com deia molt bé el Jordi, que has de fer contractar professionals. Que aquí sí que jo vinc. Qui és millor gestor? No, el millor gestor és un professional, no un polític, no un càrrec polític. Llavors, i acabo amb el ciclisme, que la Junta del Ciclisme... volen cobrar tots, escolti, esperi, per al carro.
Ara no sé què opinarà el govern, el govern jurídic, perquè estem obrint una caixa.
No, però és igual, però si els estatuts diuen de cobrar, aquí serà una altra cosa que a la subvenció del govern pugui donar cap a això, però clar, s'ha de pensar també que les pròpies federacions o clubs poden generar recursos, amb la qual aquests recursos poden anar a pagar això.
Sí, sí.
Ara bé, jo soc més partidari de que si tu vols un bon gestor, contractes un professional.
I ja està.
I ja està. Ara, si tu ets el bon gestor, llavors, clar, dedica't-hi tu, però llavors no siguis dirigent.
Plega d'això i...
Claro, aquí és on vingui.
Ah, que saps que el Comitè Olímpic vam tindre una figura així.
Sí, sí, claro.
Va tindre que dimitir de la Junta per passar a treballar per un projecte puntual, no?
Exacte.
Va tindre que passar...
Sí, això va ser. No, i a més ho van fer express. Per què?
Sí, sí.
Perquè la persona li van dir, dedica't a això 2 mesos, ell va dimitir de la Junta i durant 2 mesos va... Perquè això és lo lògic. Lo lògic és això. Tu, i a més, és el que sempre he dit, amb un polític no li demanis gestió, amb un polític demana-li decisió. La gestió als professionals. Sí.
Mira, jo tinc una anècdota molt tonta d'això, fa 1000 anys, quan som molt grans. Vaig estar al Comú d'Andorra la Vella i en aquell moment no sé qui va ser el que va tindre la idea de fer un projecte immobiliari a dalt a la Comella, que li vam dir el projecte Bofill, perquè era l'arquitecte Bofill que el havia dissenyat, no? I llavors va fer trobades que fèiem amb aquests senyors arquitectes i tal i qual. I un dia, dinant al Molí dels Fanals, era, no sé com s'ha dit aquell moment, estava sentat al costat d'un arquitecte que era anglès i el tio em pregunta, diu, tu, jo era el conseller d'obres i serveis del Comú d'Andorra, i em pregunta, tu ets arquitecte, ets del món de la construcció o d'això? Dic, no, que va, jo sóc hoteler. I el tio em va dir, perfecte. Diu, l'important és que els polítics no en tinguin idea de lo que confiïn amb els que en sabem. Dic, vale, doncs és una... Me n'han recordat sempre, ja et dic, fa 40 anys d'això.
Bueno, és una
decisió quan tenim lògica. Quan tenim un polític que es pensa que entén, és quan tenim conflictes.
Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar la Nati Garcia, el Jordi Cerqué de Sierra i el Jacint Reis com nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
De nosaltres, els joves, es diuen moltes coses. Però mentre la gent diu, nosaltres fem.
Per fi som socis. He trobat un pis.
Començo a invertir.
Ara condueixo jo.
Arriba Joves Creant. Per a tots els joves que saben que les oportunitats no s'esperen, es creen. Descobreix el nou pack jove gratuït que inclou compte, banca online i targeta carnet jove. Ah, i molts més avantatges en préstecs, inversió i assegurances. Més info a jovescreant.ad. Joves Creant. Perquè les oportunitats no s'esperen, es creen.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Neti García, el Jacint Risco i el Jordi Cerqué de Sierra. Bé, canviem de temes. Parlàvem, doncs, hem parlat de l'esport, hem parlat, doncs, de la jornada d'ahir de la gent amb discapacitats, que era el Dia Mundial. Tu que deies que eres hoteler, Jordi, hi havia una notícia avui que, doncs, dificultats per cobrir llocs de feina en el sector hoteler, i ara passa una altra cosa, que els professionals que hi han, doncs, certes empreses i certs hotels se'ls estan rifant.
Ha llegit per damunt, sí. M'ha fet, és veritat, segur que sí, m'ha fet quasi mal als ulls, que diu que la targeta verda ara val el que val, o sigui, estan aprofitant per buscar llocs de treball més vantajosos qui té la targeta verda de residència, i llavors estan negociant amb això.
Sí, oferta i demanda, per dir així, efecte bursàtil, i a partir d'aquí, sí, doncs, sí. Ja...
Jo tinc els papers, jo valgo més, valgo menys, no? Quan no és la vàlua laboral de la persona, potser, no?
Clar, aquí pots posar...
Tot i que sembla, també he llegit, que es podrà obrir quasi tot amb forces...
Serveis.
Normalitat.
Es podrà cobrir.
Em ficava, eh?
Obren demà, eh?
Obren demà, sí, sí.
Demà.
Sí, sí. O sigui, per les pistes jo crec que no tenien massa problema, era més per la restauració. Que no és solament ara, ha sigut fa mil anys que passa això, no? Jo ho he explicat a vegades, com es diu que era hoteler. Als anys 70, el meu pare i el meu tiet s'anaven a Extremadura a buscar personal amb el cotxe. I portaven la gent d'allà, vull dir, per tant ja hi havia uns problemes greus del mercat liberal, vull dir, no és el que hi ha. Ara són diferents circumstàncies, diferents casuístiques, però el problema l'han tingut sempre.
És el mateix, però...
Sí, i això que en marxaven els camarers el 24 de desembre també passava fa 30 anys i s'anaven a la competència perquè no perquè tinguessin el permís, sinó perquè els pagaven 15 pessetes més de,
això l'he viscut jo,
eh? Això són problemes recurrents, sí, que han passat al llarg de la història del món de l'hostaleria. El personal d'hostaleria és molt voluble, canvien molt sovint de feina. Bueno, és lamentable que sigui, però és així.
Sí, tu que vas venir al món de l'hostaleria...
Sí, bueno, vaig arribar a Andorra i vaig començar a treballar a Soldeu, en un hotel, i sí, en aquella època podies triar, i avui plego d'aquí i demà vaig a un altre hotel, perquè me pagaran millor, tindré millors condicions. Jo estava bé, les condicions eren bones, però sí que hi havia moltíssima rotació de personal i gent que plegaven dos dies després, no s'adaptaven... o s'anaven, venien a la idea de treballar a Soldeu i després volien anar a Andorra la Vella, perquè no els agradava allà. Sí, era aquella època...
És molt complicat el món de l'hostaleria, sí. És a Andorra, a Espanya i allà on vulguis.
Sí.
Bueno, jo... A veure, és que diu que no hi ha personal i que les empreses hoteleres tindran menys beneficis, carai. Quan vaig sentir el president de la Unió Hotelera dir això, dius, ostres, què passa aquí, no? Sí, que si agafo gent que no te pot tenir papers, doncs, pago menys. Clar, si pago menys, segurament el treballador no és tan bo, no és perquè tingui permís o no, no és tan bo com un altre. Jo no em fico si tinc la targeta verda o no, em fico de dir, si agafo un comunitari em costarà més diners, doncs clar, no l'agafo. Jo recordo fa molts anys, abans hi va haver la crisi després dels Jocs Olímpics, de la crisi dels Jocs Olímpics de Barcelona, que molta gent es va quedar sense feina, que molta gent estaven aquí treballant a la construcció i els van ficar de camarers del pas. Un camarer titulat a una escola francesa al pas de la casa val 2.500 euros per dir alguna cosa. Clar, tres xicots, i amb tots els respectes, sí, que siguin de la nacionalitat que siguin, perquè aquella persona que treballava per cinc li pagaven tres a un altre que no tenien ni idea d'agafar un plat. Doncs, cuidado. jo aquí, i amb això no vull dir que aquests que agafin, no, no, però clar, agafar personal, dius, no, és que em costarà, ara em costarà més diners a contratar, això és clar, és un menyspreu cap al treballador. O sigui, jo agafo algú que està quasi clandestí i li pago, bueno, ja sabeu els merdes que hi va haver, perdó per la paraula, l'any passat amb el tema d'aquest tràfic teòric de, que finalment les empreses anaven a la seu i contractaven des de la seu, venien aquí, resulta que jo l'altre dia parlava amb un conseller de Costa, que això, el de l'any passat semblava la trata de blanques, allò que agafaven i les noies les fan venir de no sé on, hòstia, dic, ja n'hi ha prou, que som un país que ens ha costat ens ha costat molt que la legislació laboral s'apliqui, encara no s'apliqui del tot, però carai, el respecte per les persones, com demanàvem per els discapacitats, es demana pels treballadors.
Sí, però amb la solaria malauradament passa una cosa, que és pels dos costats, tant com pel treballador com per l'empresari. El treballador es pensa un pintor, un arquitecte, un fuster, que poden fer de camarer. I l'empresari es pensa que aquesta mateixa persona pot fer de camarer. I no és així. I llavors anem a tindre sempre personal que realment no són de la feina. S'hi agafen per cobrar alguna cosa, no? Però no és així. Vull dir, no, ens passa molt que no hi ha... Tothom es pensa que pot fer.
Jo l'altre dia estava en un restaurant amb salsera i dic, em pot posar una pitxuga? Diu, i això què és? Tot dit. O sigui, no, no. He vist pollastre allà amb una bandeja, em pot posar una petxuga, sisplau?
Sinto, és un ofici, com qualsevol altre, sí, i tens que tindre formació i tal. Però sí, ens dona la impressió, ja dic, per dos costats, que tothom ho pot fer i que tu pots contractar aquí i que ho farà. No, així, no, i no és així.
Com un comodí, no? Diga, sí. No tinc res, no tinc
és una feina dura que necessites una...
Molt dura.
Necessites una experiència.
Qualsevol hosteleria per formar-se i tot. Vull dir, un cambrer professional...
No, no, és que un cambrer professional costarà el que costarà, però treballarà per cinc.
Sí, sí.
Sí, però tu ho pagaràs i ho valdrà.
I un cuiner, doncs ara afortunadament els últims anys s'està dignificant o valorant moltíssim més la figura del cuiner, que abans no era tampoc així,
No, és veritat.
I ara sí que ara un cuiner és un professional i tal, igual. Però et trobes en molts llocs que no de chef, però de pinche, et poden ficar qualsevol persona que vingui. No tens per què saber tu com que és una petxuga o no, perquè ets fuster, no? Vull dir, no.
Sí
que es passa això.
Sí,
que potser te'l diu teletari amb l'escarpa o amb un cop de radial, no?
Un cop de radial.
Bueno, coses pitjors s'han vist,
sí.
O
sigui, segurament, sí.
Del que dèieu és que, de fet, el Servei d'Ocupació ha rebut demandes per cobrir un 60% de la quota de la temporada, o sigui que podran obrir, però segurament hi haurà altres sectors que tindran mancances també.
Pues que no ha sigut, com diu allò, no ha sigut ara, però si ja fa un parell o tres d'anys, quan el govern va tancar quotes abans de la Covid, jo me'n recordo al davant.
Sí.
Ostres, he tingut que tancar serveis de l'hotel. Però tu estàs a internet, perquè ara és veritat que abans, bueno, tenies una... És que ara tu entres a internet i tens allà tots els serveis, i tu si el contractes arribis i no hi és, cuidado, Perquè el problema ja no serà que et pesen la queixa al llibre de reclamacions, el problema és que te'n vas al TripAdvisor
i et deixen fregit.
I la gent que fa, i, no, i a més tu ho fas, tu contractes ara un servei d'un hotel per internet i que mires els comentaris dels que han estat allotjats allà. Clar, això, les empreses, i sobretot les d'hostaleria, li donen una importància terrible.
Totes. Tinc un amic que es dedica al món de la moto i que ven material de moto. El seu volum important de negociar és internet. I el tio em diu, no, és fàcil vendre. Diu, perquè ara mateix és una cosa que funciona molt bé. Diu, el difícil és poder complir amb la postvenda.
Claro.
O sigui, el tio que li arriba un casco i li va gran, que el pugui tornar... i l'endemà jo li envio de la seva mida. Això em costa diners a mi, perquè són dos envios i de més.
Sí,
però si no, aquest tio em valorarà allà al costat, em ficarà una estrella en canvi de cinc. I l'important és tindre les cinc estrelles. Aquest comerciant és fiable. Si aquest senyor està descontent, jo deixaré de ser fiable i no vendré.
No vendré.
I la gent es mira això. No és TripAdvisor, però és un altre lloc que busca.
És veritat que en el món de l'hostaleria és el que dius. No vull contractar un hotel, que faig?
Mira,
és maco, mires quin servei té, però si mires els comentaris.
Sí, sí.
Però...
Clar, com n'hi hagi més de dolents que de bons, i això, és que no reserves.
Sí, que però... és molt perillós, això, perquè a vegades em veus algun que dius...
Alguns comentaris te fixen, són pocs, però ja te fan pensar si realment val la pena aquest servei.
Sí, però d'acord, contractaràs proves amb por.
Sí, jo, vas amb por. Jo
ho miro sempre, però sempre em deixo al punt de... N'hi ha 100 de bons i 2 de dolents. Bueno,
sí, però te quedes una mica en el... I si em passa a mi clar, també.
Però és aquest el tema. Precisament és aquest. No, reservo perquè m'agrada, està en un lloc molt maco, tot el que tu vulguis. Però, ostres, que me l'estic jugant. Perquè
a veure si em passarà allò.
I si tenen raó.
Perquè ho han dit, no?
Sí, que és veritat que alguns són terribles i és veritat que altres he vist, altres establiments hotelers o d'altre d'allò que bueno, quan hi ha un comentari molt despectiu i tal, doncs ens demana perdó i llavors fins i tot el mateix hoteler
respon
i ho publica, I ho publica
perquè, que bonic que era abans quan érem joves que anàvem a la guia Michelin a la mà i si hi havia 2 casetes és que era normalet, si n'hi havia 3 és que ja estava bé i no hi havia més problema.
Però és que clar, però ara aquest món globalitzat ho tens clar amb això, doncs, és que és amb tot, companyies aèries, jo que sé, concessionaris, tot, absolutament tot.
I a vegades també del que dieu és com es redacta l'opinió a sobre el servei, el producte, l'establiment, faltes d'ortografia, construcció de frases que dius, et demanes si la persona té un nivell bàsic d'estudis o de comprensió lectora, perquè et dius, bueno, els punts, les comes, les majúscules i les paraules troncades, ni les contem.
Jo hi ha un servei que em fa gràcia, perquè de tant en tant, com si fa servir el Google Maps, i és, llavors el Google Maps va recordant on has estat. Llavors, clar, tu allà, però allà és més fàcil. Si he estat en un hotel, valoració global amb estrelles, llavors, vinga, comencem. Si el servei de l'habitació, que si el des de juny, que si el menjar, que no sé què, té alguna observació? Clar, la gent passa d'escriure, però clar, va per estrelles. Llavors, què passa? Que tu entres en un lloc, parlo del Google Maps, és curiós, perquè normalment vas a les plataformes especialitzades, però Google Maps, jo que sé, estàs al pic de la Palomera, que tu m'hi vas enviar una vegada, i allà dius, bueno, a veure quina opinió hi ha del pic de la Palomera. Sí, efectivament, i he ficat opinions i fotos
de tot,
del pic de la Palomera, a sota el Canigó. És un lloc increïble, no? Però ara s'opina sobre tot i la gent hi fem cas. I és així, que
sí, jo m'ho miro i sí, inconscientment potser sí que hi faig cas. Sí. A vegades ja ho veig, que hi ha coses dius que no pot ser, no? Però bueno.
Ara, del que dieu, funciona millor. Agafo el cas que et vagi d'anar a fer el coll de Palomela sota el Canigó. El boca a orella i la relació, diguem, personal que tens dintre la teva comunitat de persones conegudes. Escolta, vés a tal lloc, vés a tal lloc, vés a tal lloc. Funciona encara millor. Que no passa les opinions.
Això és personalitzat. Saps qui t'ho diu i saps com pensa i sap el que tu vols, també, no?
Mira, tu que ets ciclista, un dia em vaig equivocar de carretera i vaig agafar un camí, que arriba fins al col de la Palomeu. I llavors, 10 quilòmetres de off-road, que et diu amb la moto, i arriba al col de la Palomeu, que m'encanta aquell lloc, és veritat. I arriben 2 furgonetes, matrícula de Tenerife. Ostres, i a més era la nit de Sant Joan. La nit de Sant Joan, i, ai, què fas aquí? Mira, la nit de Sant Joan, aquí a Canigó, on es va buscar la flama, els hi vaig explicar. I eren que havien vingut de Tenerife i eren uns ciclistes que estaven fent la Transpirenenca, però hi passaven per allà. I doncs, clar, portaven l'assistència que li diu, on podem anar? Aneu a dinar baix a Prades, que allà trobareu algun restaurant que estarà bé, no? Però, clar,
et sobta.
No és que em sobti, el boca a orella que esteu dient, clar, i quan em vaig esperar fins i tot que arribessin els primers ciclistes, i llavors, clar, quan ha fet el coll, clar, els ciclistes, quan feu un coll, doncs, un s'ha de sentir orgullós, perquè no és fàcil arribar als colls, no? Però inclús li va començar, no, és que avui és la nit de Sant Joan, i dic, sobretot aneu, perquè si us quedeu a dormir baix a Prades, tindreu els focs de Sant Joan, és una tradició catalana, i bla, bla, bla. Ai, mira que bé, doncs aquella gent, encantats, i el boca a orella, i aquesta és la tradició, sí, a Andorra, a tots els països catalans hi ha la mateixa tradició. Ostres, s'ho van prendre d'una manera que, bueno, després no sé el que va passar, no? Però és veritat que el boca a orella encara funciona, sí que és cert. Però amb el cercle és tancat.
I que duri.
Que duri. No es perdi,
el cercle és tancat, sí.
Parlant de boca a orella, abans deies que t'havies fet una foto davant de la Joia de la Corona, la Casa de la Vall, inauguració el 22 de desembre, visites gratuïtes fins al 14 de març. He tingut la del Guillemet, que si ens escolta el saludo, que s'ocupa doncs, de restauració de la Casa de la Vall. bueno, serà una cosa doncs, a tornar a descobrir, per dir-ho així.
Bueno, espero que no l'hagin canviat molt.
No, que ha fet el terra.
A terra, instal·lacions que evidentment doncs, és
estaven antigues,
del 60 i alguna cosa.
Estèticament jo crec que no devia canviat.
No, no. Té que estar maco.
Bueno, clar, però s'ha reformat i, bueno, no. i visites gratuïtes, ostres, que no m'hagin tocat gaire cosa.
Home, suposo que la visita bueno. gratuïta és perquè fa tant temps que s'ha tancat, sí, buscarà, bueno, torneu.
Mira, i parlant de cadires de rodes, si es pogués pujar amb una cadira de rodes de dalt, encara que sigui amb una grueta... A la
clar, no hi ha cap opció. No,
jo crec que sí, sempre hi ha opcions, Jordi. Pel tema de pujar una persona amb mobilitat reduïda que no pugui caminar, sempre hi ha opcions. Per tant, que Casa la Vall, i si em sent el senyor síndic, li dic que si Casa la Vall ha de ser més accessible per les persones, encara millor. Mm. És un edifici increïble, sí, pels andorrans.
Perquè la porta aquella que entra per darrere...
No. Però tot això passa per dalt, passa per estàs passant, sí, estàs parlant de la sala dels passos, no, la sala on hi ha el Consell i la sala dels passos perduts.
Ja, però si entres per la plaça, tens que pujar unes escales. Per darrere hi ha una porta.
No ho sé, aquí ja no arribo tant. Aquí ja no arribo tant. A la part del darrere, la part del darrere. Me'n recordo que sí, que quan la policia havia vigilat una, a dels golfes, una exposició d'originals del Goya, de gravats del Goya, me'n recordo, bueno, a l'època que la policia pues, feia amb aquestes tasques, cosa que és d'agrair, i bueno, a veure les filles del Goya, però clar, dius que per darrere es pot pujar. Bueno,
no, jo que sí, no, que no,
jo crec que on hi ha la cuina, on hi ha els passos perduts i on hi ha la sala del Consell General, jo crec que allò és la joia de la corona, sense cap dubte. El despatx del síndic diuen que també l'han reformat, cosa que em sembla bé, però que no me'l toquin gaire.
Segur que han respectat l'estructura i...
Sí, ja que tinc dos laurediants aquí amb nosaltres, per dir-ho així, bé, hi ha un inspector cívic a Sant Julià que patrullarà a partir del mes de gener, que serà els ulls de conductes incíviques i puguem sancionar. Alguns altres comuns també doncs, han posat aquesta figura. Bueno, això el que dèiem abans, no?
Però Sant Julià és molt tranquil i tot funciona molt bé, no? No.
No. És el que anava a dir jo.
Sí. Digue, bueno, que no, veure, no està de més, no? Però, bueno.
No, però a veure, és que clar, el que vaig a dir ara potser no és del tot correcte, però és veritat que hi ha molta joventut. Per què? Perquè tenim la universitat i benvinguda, sí, sigui, i benvinguda sigui per la parròquia.
I però encara és molt poble i tothom es coneix i la gent
ja,
jo entenc que es comporta.
Jo avui he estat a Sant Julià i tu passes per allà i veus uns grups de joves cap aquí, cap allà, i dius, ostres, això dona vida. Mm. Finalment està donant vida en un poble que, Jordi, estaràs d'acord amb mi, un poble que estava mort.
Sí, sí, i tant.
I la universitat li ha donat algo I encara, és veritat que veus encara zones deprimides com és la plaça Major, que ara bueno, que l'estan reformant, però tots els entorns de la universitat jo crec que s'està guanyant moltíssim. Si finalment es fa la residència universitària a l'Hotel Pol, serà un altre plus. Sí. Serà un altre plus i bueno, que en Sant Julià es converteixi, si voleu vosaltres, no en una ciutat comercial, perquè els comerços estan a les afores, i a dintre si es converteix en una ciutat universitària només que s'ha quedat aplaudit.
Bueno, si es va donant vida, el petit comerç tornarà a funcionar una miqueta.
I amb això no vull dir que no hi hagi d'haver un inspector, però és que l'inspector passa, el que vull és que hi hagi vida. Si hi ha mals comportaments, el comportament incivil, que es sancioni.
No, sento, però un inspector no està de més. Està bé que hi sigui, vull dir.
Jo penso que
està molt bé.
Que els d'Andorra la vella, amb el Pedra riguem, perquè cada vegada que el veig quadrat allà, el senyor inspector...
I segur que serà per millor, vull dir.
Això està bé, sí.
Hauria de ser en cada parròquia, penso que cada parròquia.
Mira, per exemple, el que parlàvem al principi dels excrements.
Bueno,
sí. Les sancions que no, així de clar, tu vas a excrements, mira, escolti, tant de multa.
Sí, sí.
Acabat. Tant de multa. No és un pit sancionador, escolti, plegui això de terra. Perquè no és la multa, és que plegui això de terra, sisplau.
Sí.
No, i a més que, bé, hi ha tot un reglament de sancions, diguem, per totes les parròquies.
Sí, estic d'acord.
Per les fentes. I també per això s'ha fet també doncs, el passaport genètic dels animals de companyia també. O sigui que...
Una qüestió, una pregunta. Això funciona?
Bueno, aparentment...
jo l'altre dia em sembla que vaig llegir, no sé on que no, eh?
Que encara no, o està en projecte?
Bueno, això potser tindria que anar, no sé si és els banders que venen a recollir la fenta i fan l'anàlisi, com es creuen les dades, ho tindrem que demanar.
Una competència
és com... Quan hi ha una denúncia, suposo, sí. No ho deuen fer per...
No, bueno, però aviam, pels agents de circulació, crec que ells estan estan capacitats per això, o no sé qui ho recull. És que no ho sé, eh?
No tinc idea.
És un tema que el desconec, per això pregunto. Eh?
Sí, qui té competències?
No. Les competències sancionadores, no? Qui ha de fer els anàlisis, qui els paga, no, això no ho sé. Eh? Recordo que ho van dir, però l'altre dia és que vaig sentir un comentari que això no funcionava. Igual estigui... A veure, el comentari pot ser el comentari, o la notícia, però és veritat que per això preguntava, per desconeixement.
Bueno, tindrem que indagar-ho. Nati García, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a tu.
Al cap de 3 anys, no et dic d'aquí 3 anys més davant del micro.
No, espero venir abans, tornar abans.
Jordi Cerqué de Sierra, moltes gràcies per la teva presència.
A tu, ens ho passem molt bé aquí.
Passa unes bones festes nadalenques i ens veiem.
Igualment, perdó, això ho tenia que haver dit abans.
Sí, també. Jacint Riscó, agraït que hagi estat aquí amb
moltes
nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-me.
Sí. També passa unes molt bones festes nadalenques, us dic fins al 2026, sí. Perquè també farem un tall per aquestes festes nosaltres.
Fins d'aquí un any no tornarem aquí.
Ho serà un any curtet. Per dir-ho així. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.